UFO Migdia amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és dijous 24 d'octubre. Es busquen quatre persones implicades en l'apunyalament d'ahir del carrer Bruguera. La víctima, un home de 55 anys i veí de Badalona, va resultar ferit de gravetat per arma blanca, continua ingressat a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, però ja fora de perill. La investigació policial a càrrec dels Mossos d'Esquadra se centra en localitzar les quatre persones que haurien participat en l'acció i que presumiblement estaven seguint el comercial de joieria des d'abans que arribés a Calella. El tinent d'alcaldia de Seguretat ha posat de relleu avui a la ràdio la importància de la col·laboració ciutadana en aquest cas. I a tot això, Calella per la independència, que ofereix desplaçament per la manifestació de dissabte, manifestació de rebuig a la sentència del procés. La territorial local de l'Assemblea posarà busos per anar a aquesta manifestació. Els autocars sortiran a les 3 de la tarda dels apartaments Toica. La venda d'etiquets es fa al local de l'ANC del carrer Bruguera els matins d'11 a 1 del migdia i de 6 de la tarda a 9 del vespre. I l'advocat de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que alerta de l'increment d'estafes per internet, Oriol Contreras, preveu que la justícia resoldrà en favor de la calellenca que denuncia que li van usurpar la identitat i les seves dades per contractar un préstec en el seu nom. I en el temps, estabilitat i domini del sol a tota la comarca, tant avui com demà, amb un ambient molt contrastat pel que fa a les temperatures entre el dia i la nit. Som-hi, doncs, comencem. Noves informacions en relació a l'apunyalament que va tenir lloc ahir al matí en ple carrer Bruguera. La víctima, un comercial d'una empresa de joieria de 55 anys i veí de Badalona, va ser interceptat per un grup de quatre persones a cara descoberta quan es disposava a sortir del seu cotxe. En resistir-se a entregar els articles que hi portava, va rebre un atac per arma blanca que li va causar ferides de gravetat. Ara continua hospitalitzat a Can Ruti, però, com dèiem, es troba fora de perill. Es treballa amb la hipòtesi que els atacants, que van arribar amb un cotxe d'alta gamma que havien robat a Barcelona el passat 18 d'octubre, l'estaven seguint d'abans d'arribar a Calella. El tinent d'alcaldia de Seguretat ha confirmat els fets en una entrevista a la ciutat i ha explicat com n'ha estat d'important, Naomi, la col·laboració ciutadana en aquest cas.
També ha apuntat que els autors de tres dels quals van fugir amb el cotxe de la víctima i un quart a peu al carrer Indústria. Josep Torres ha confirmat l'evolució favorable de la víctima de l'atac que es va produir ahir al matí i ha informat doncs, que és un veí de Badalona de 55 anys i que treballa de comercial per una empresa de joieria.
Aquesta persona que en principi es va ser traslladada a Can Ruti perquè en un primer moment semblava que les ferides eren molt profundes i podia haver tocat algun òrgan vital, doncs en aquests moments podem dir que està fora de perill i bueno, continua hospitalitzada. Una persona que és un representant de joieria, com he dit abans, també de 55 anys de Badalona, doncs està fora de perill i això és el més important.
L'atac va ser perpetrat per un grup de quatre persones que són els que ara estan buscant la policia catalana. Torres ha informat que van interceptar el comercial al carrer en el moment que estava aparcant el cotxe i que segurament el venien seguint de lluny.
Podem confirmar avui que són quatre persones que anaven a atracar aquest representant d'una joieria de Badalona. Veu que ja el seguien, ja li havia fet un seguiment, segurament fins i tot del lloc que venia, i bueno, doncs el van atracar mentre baixava del cotxe. I va ser un atracament doncs, dur, perquè es van posar nerviosos, ell es va resistir, i a partir d'aquí doncs, el van apunyalar. No van poder marxar amb aquest cotxe, van tenir que improvisar, van marxar tres dels quatre, un va sortir corrents pel carrer Indústria.
Un veí va enregistrar els fets amb el mòbil des del balcó d'un edifici i pròxim, i aquestes imatges han estat claus per la investigació que està oberta. El responsable de seguretat ha posat de relleu la importància de la col·laboració ciutadana en el succés. De fet, un veí va agafar les claus del cotxe que els atacants havien deixat posades, impedint que poguessin fugir amb ell. És per això que van veure's obligats a marxar amb el de la víctima.
Des de la veïna que va trucar a la policia local, que va poder acostar-se, fins a la, diguéssim, la persona que va filmar les imatges amb un mòbil que ens va permetre localitzar, per exemple, la matrícula, que va ser important, el color del cotxe que s'havien endut, i llavors el veí que va treure la clau del cotxe que portaven els lladres. Vull dir, el cotxe, els lladres no es van poder portar el seu cotxe, van portar el cotxe de la víctima, després no van poder robar el que volien robar perquè tot es va precipitar i s'ha recuperat doncs, tres quartes parts del que ells consideraven el seu botí.
Els atacants van abandonar el cotxe de la víctima a les afores de Calella, a la zona boscosa de la urbanització Sant Quirze. Allà hi podrien haver deixat empremtes que poden ajudar a la seva identificació i detenció, cosa que espera Torres, qui ha apuntat que més podrien ser estrangers.
No sabem massa perquè les imatges ens servirà segurament una mica, les empremtes que puguem trobar, que puguin trobar els Mossos d'Esquadra en el cotxe, però, clar, les imatges estan preses des de dalt.
Perquè anaven a cara descoberta, perdoni?
Sí, però vull dir que en principi agafat des de dalt no acaba d'ajudar però bueno, sí que ajudaran, eh? O sigui, per la fisonomia ens pot ajudar. Sembla ser que per el que es comenta i per la que la policia ha recollit, és possible que sigui gent de fora, o sigui, estrangers, per entendre's, per la fisonomia.
Ara Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
Sis minuts per sobre de la una del migdia. Notícia d'abast del dia. Aquest matí s'han donat a conèixer les dades de l'última enquesta de població activa que confirma que l'atur a Catalunya es va reduir en 9.200 persones durant el tercer trimestre del 2019, deixant la taxa en el 10,87%.
És el primer cop que la taxa d'atur a Catalunya baixa de l'11% des del 2008. El total de persones sense feina al país és de 422.100. En el conjunt d'Espanya, entre el juliol i el setembre, l'atur va caure en 16.200 persones fins als 3.214.400 desocupats.
Altres qüestions, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana organitzen una gran manifestació contra la repressió per aquest dissabte 26 d'octubre. Es farà al carrer Marina de Barcelona. Les assemblees locals de l'ANC ja han començat a organitzar autocars per fer el desplaçament fins a la capital, com és el cas de Calella. La territorial local Calella per la Independència ha organitzat el desplaçament en autobús per facilitar-ne l'assistència. Amb el lema Mobilitzem-nos per la llibertat, la marxa denunciarà la repressió de l'Estat espanyol just després d'haver-se publicat la sentència contra el procés.
Calella per la Independència ja ha posat a la venda els tiquets pel desplaçament al seu local del carrer Bruguera. El preu de tiquet és de 10 euros i pel moment sortiran 3 autocars de 80 places cadascun, tal com avançava el portaveu de la territorial Josep Barri.
Anem ja pel segon autobús de les que ja estan venent els tiquets, per tant cada autobús serien d'unes 80 places. Tiquets estan al preu de 10 euros, es poden encarregar en el nostre local, que està al carrer Bruguera 114, allà es pot fer la reserva i comprar el tiquet, i aleshores sortirem el proper dissabte a les 3 de la tarda des del departament Històrica. I aleshores doncs, a les 5 i estarem allà a partir de cap a quarts de 8, a les 8, llavors tornarem cap a Calella.
Un centenar d'entitats, associacions i sindicats de la societat civil han fet crida a aquesta gran manifestació per respondre a la sentència del Tribunal Suprem que condemna els líders polítics i socials independentistes a d'entre 9 anys i 13 anys de presó. La manifestació de dissabte es preveu de nou massiva i pot suposar el punt més àlgid fins ara d'un seguit de jornades de protestes als carrers contra la sentència de l'1 d'octubre. Així ho ha apuntat Barri.
Des del passat 1 d'octubre doncs, creiem que tenim motius especialment importants per sortir al carrer. Ara, a partir de la sentència, és un moment encara més important perquè hem de sortir primera per protestar per la sentència i sortir també doncs, per tot el que hi ha relacionat, és a dir, pel manteniment de les llibertats que en aquests moments també estan amenaçades i també doncs, seguim exigint el dret a l'autodeterminació i serà doncs, un bon moment doncs, per reunir tot el màxim de partits i entitats per tenir aquestes reivindicacions.
Aquesta setmana han continuat les mobilitzacions, però s'han reduït significativament. D'aquesta manera, s'espera que la manifestació de dissabte serveixi per aglutinar una resposta unitària de rebuig a la sentència. Les entitats organitzadores coincideixen en titllar la decisió del Suprem d'injusta i reclamen la via política com a solució per posar fi a la judicialització del conflicte. De fet, la manifestació ja ha tingut conseqüències abans de celebrar-se. És el cas del partit entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona que ha quedat ajornat. El clàssic s'havia de celebrar aquest mateix dissabte a l'una del migdia al Camp Nou i finalment es jugarà el 18 de desembre al Camp Nou.
I a tot això, Òmnium al Maresme, que organitza un segon taller de desobediència civil, el farà el diumenge 3 de novembre a la seva seu de Pineda de Mar, a 6:15 de la tarda. Serà la continuació del taller que ja es va fer aquí a Calella i en el que hi van assistir unes 90 persones. Amb aquesta segona sessió, es busca ensenyar a la ciutadania com actuar davant de diverses situacions d'una manera pacífica i no violenta.
La desobediència civil és una pràctica no violenta, conscient i política contrària a la llei, que busca canviar-la per mitjà de la pràctica no violenta. La finalitat és generar una reflexió col·lectiva, conscienciant els ciutadans i convidant-los a mobilitzar-los per acabar amb ella. Jaume Planes, portaveu d'Òmnium Cultural al Maresme, explicava la finalitat del taller.
Ens hem de formar, ens hem d'educar en el que és desobediència civil. És la gran eina que avui utilitzem tots, en parlem molt, però en desconeixem pràcticament tots. A part d'haver llegit quatre frases pronunciades per teòrics, o haver-nos llegit el llibre d'en Cuixart, poca cosa més sabem. Llavors ens hem d'instruir.
Al taller s'ensenyaran accions pràctiques de desobediència civil que es poden fer en tots els pobles i comarques del territori. Comptarà també amb la col·laboració de l'entitat En Peu de Pau.
Comptem amb una organització que és En Peu de Pau, molt coneguda per l'experiència i pels anys que porten de lluita. Aquests dies, qui no els conegui s'han donat a conèixer perquè són aquella gent que s'ha posat entre els manifestants joves i la policia per protegir els joves, doncs són gent amb experiència que ja fa temps que de manera desinteressada aquesta organització i unes altres estan donant aquests cursets.
En el taller que es realitzarà el diumenge 3 de novembre a 6:15 a la seu d'Òmnium de l'Alt Maresme hi podrà assistir tothom sense inscripció prèvia.
Pot assistir tothom. És una sala molt àmplia que pot assistir i convé que assisteixi quanta més gent, millor. Siguin ja gent implicada en alguna entitat o no, a nivell personal, perquè desitgi conèixer què és això.
Segons els organitzadors, el taller sorgeix de la necessitat d'avançar mitjançant les accions de desobediència civil. De fet, Òmnium Cultural ja va organitzar el juliol diferents tallers arreu del territori català de desobediència civil en el marc de la campanya Ho tornarem a fer, amb 2 dies de jornades, amb conferències, tallers, xerrades, taules rodones i debats.
Un correu electrònic acostuma a ser la via amb què els ciberdelinqüents aconsegueixen les dades personals dels usuaris per contractar amb el seu nom préstecs o serveis diversos. Els envien fent-se passar per l'entitat bancària de referència, una empresa amb la que es treballa habitualment, o directament contactes professionals o personals coneguts, perquè és la manera aquesta amb què podem picar alarma. Això és el que justament vol dir el terme anglès phishing, sota el qual s'engloben aquestes pràctiques delictives que han anat en augment en els últims anys, en paral·lel també al creixement de les gestions que es fan a través de la xarxa. L'advocat de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Oriol Contreras, ha recomanat tenir especial precaució a l'hora de respondre a aquesta correspondència. Ha parlat també del cas de la Calellenca, del que els parlàvem ahir, que denuncia haver patit una ciberestafa i haver de pagar ara un préstec que ascendeix als 10.000 euros que s'ha contractat en el seu nom.
Contreras ha explicat que la llei de mitjans de pagament protegeix especialment els usuaris dels serveis d'internet i que això obre una via d'esperança per a la calellenca que denuncia haver patit una estafa per part d'una falsa companyia que es presentava amb el nom de Microsoft.
Avui en dia, amb la nova llei sobre transferències bancàries a través també, sobretot, d'internet, de mitjans de pagament, que en diuen aquesta llei, no només posant el codi, n'hi ha prou. Si us heu fixat, els que treballem en banca online, a part del codi, que podíem tenir una targeteta abans, ara ens demanen una confirmació a través d'un missatge de mòbil, ens demanen una confirmació a través de l'assignatura digital, ara arribarà el reconeixement facial, també. En aquest cas d'aquesta noia, si no s'ha donat totes aquestes mesures de seguretat que estan en mans dels bancs, els bancs són els que han de demostrar, a més, que han aplicat totes les mesures de seguretat, segurament, i espero que així ho pugui resoldre, el banc es farà responsable d'aquest robatori.
L'advocat aconsella a la denunciant mantenir el procés legal que ha iniciat contra l'entitat bancària amb la qual s'ha contractat el préstec en el seu nom. Per culpa d'això, ara es veu obligada a retornar 10.000 euros que sosté no ha demanat. En tot cas, crida amb el fiar d'entrada dels correus electrònics que ens arriben i ens demanen dades personals o que confirmen contrasenyes. Diu que és la manera en què acostumen a treballar els ciberdelinqüents.
El que fan ells amb aquests correus, que no són el primer correu, que no és legal i s'amaga, no?, un interès darrere diferent del que aparentment veiem en el correu, en allà és com pesquen, que és el phishing, pesquen les teves dades. No? A partir d'aquí es fan amics teus, lògicament, coneguts teus, i ja tenen la porta oberta que els donis, els facilitis totes les dades, que se'n poden venir en nom de Microsoft, poden venir en nom de correus, en nom de la mateixa entitat bancària, fins i tot, és a dir, d'aquell que tu et creï una confiança.
L'advocat de Consum emplaça tots aquells calallencs i calallanques a demanar assessorament als professionals que, com ells, són experts en aquest tipus de situacions. Per concentrar una visita amb ell, que és gratuïta, cal trucar al 93 766 51 64.
Que és el telèfon de comerç de l'Ajuntament de Calella. Gràcies, Naomi. Fins demà.
Fins demà.
Una de les imatges impactants de la jornada d'ahir a resultes de la llevantada és el sostre d'una nau industrial sobre la catenària de la via del tren a Malgrat de Mar, just al costat de la cooperativa agrícola Progrés i Garbí. Això va ser el que va provocar la interrupció del servei de la línia 1 de Rodalies durant tot el matí. La tempesta també va sacsejar Pineda, on va tombar diversos arbres a la via pública, va malmetre mobiliari urbà de diferents carrers. El tornado que va sobrepassar el Maresme va fer voleiar plans de ferro que van impactar en tres balcons d'un bloc de pisos de l'avinguda de la Hispanitat, causant danys a les baranes de ferro. També va haver-hi petites afectacions en tres escoles de Pineda, a l'escola Poblenou, on va caure un arbre al pati, i a l'escola Montpalau, on el vent va fer saltar dues claraboies. I Tordera celebra aquest cap de setmana el Rockfest Tordera, un concert solidari on tots els beneficis de l'esdeveniment seran per a les ONGs Proactiva Open Arms i No Name Kitchen. 5 bandes de rock tocaran de franc i de manera desinteressada aquest dissabte 26 d'octubre i tocaran en concret Saltimbàquia, Rage to Antonio Machine, The Last Highway, Appetite for Illusion i Alex Mas. El regidor d'En Comú Podem Tordera, impulsor del concert, explicava en declaracions a l'emissora municipal que tot aquell que ho vulgui també podrà col·laborar amb donacions, ja sigui de roba o de menjar. Escoltem Salvador Giral.
I el que demanem també, sobretot, és que també farem recollida tant d'aliments que puguem transportar, evidentment, que no siguin, que siguin aliments enllaunats o tipus d'aquests aliments, i també roba d'abric i per l'hivern, no? O sigui, també recollirem el que són tendes de campanya i tot el que sigui material que pugui ajudar a aquesta gent a passar un hivern pues millor i amb unes condicions de vida millors de les que estan tenen ara.
El Rockfest Tordera també comptarà amb la presència de la colla infantil dels Diables, que donarà el tret de sortida a l'acte. Durant la vetllada es farà una botifarrada i hi haurà servei de bar. Tot plegat començarà a les 5 de la tarda a la Pista de l'Amistat.
Net i Polit us ofereix el temps.
Després de la tempesta arriba la calma i més mai més... Més aviat mai dit, d'aquesta manera. Avui tenim un ambient tranquil, meteorològicament parlant, o ens ho confirma el nostre home del temps, el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps s'ha estabilitzat molt al llarg de les últimes hores. De fet, ahir ja vam tenir grans clarianes i avui continuarem en la mateixa línia. De fet, avui i els pròxims dies encara es manté el temporal marítim, tot i que ha d'anar menys al llarg de la jornada d'avui, i cap a última hora del dia, com a molt, tindrem maror amb una mica de mar de fons, però tot plegat va a menys. Tampoc esperem precipitacions, per suposat, i les temperatures, que han baixat clarament aquesta passada nit, les màximes més o menys es mantindran com les d'ahir. De cara a demà continuarem amb un temps estable, amb domini del sol a tota la comarca, sense excepció, i amb unes temperatures que poden pujar una mica a les hores centrals del dia. Les mínimes es mantindran com les d'avui, per tant, ambient cada cop més contestat, fresca o fred, fins i tot cap a l'interior de la comarca durant la nit, i en canvi de dia doncs, gaudirem d'un ambient més agradable, tot i així màximes frenades, tampoc massa altes, al voltant dels 20-21 graus a molt estirar. Pel que fa als vents, doncs, de cara a demà, com avui, continuaran fluixos, tot i que a la tarda el vent girarà a nord-est i es reforçarà una miqueta. Però vaja, tot plegat, ben poca cosa.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Una i gairebé 21 minuts. Acabem aquí l'Info Migdia d'avui dijous 24 d'octubre. Poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web radiocalella.cat. Nosaltres demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Recupera l'Info Migdia a radiocalella.cat.